de catalunyacristiana.cat.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar. Us saludem una setmana més des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau al control tècnic, Montse Sabater, i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa d'avui explicant-vos que recentment s'ha publicat el baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. Es tracta d'un estudi pioner encarregat per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat que permet conèixer com ens definim els catalans des d'un punt de vista religiós. Quins són els resultats? Aquest baròmetre destaca que la població catalana és majoritàriament catòlica, amb un 52,4%, però amb una presència important de les comunitats islàmica, evangèlica, budista i l'ortodoxa. Tot i que el nivell de coneixement sobre aquestes comunitats és en general baix, els catalans són molt conscients de que és necessari conèixer la diversitat religiosa. Els resultats també mostren que els catalans són respectuosos amb aquesta diversitat. I només un 5,3% de la població percep alguna tensió o hostilitat entre les persones de diferents confessions religioses de la seva localitat. Canviem ara de tema per escoltar el missatge dominical de l'arquebisbe de Tarragona, que ens parla de dues festes d'aquest mes de maig, que tot just comencem.
Déu vos guard. El mes de maig comença amb la festa de Sant Josep Obrer, el sant espòs de la Mare de Déu, que va fer de pare de Jesús, de qui el poble de Natzaret es preguntava. No és aquest el fill del fuster? I no es diu Maria, la seva mare? Sant Josep ens dona exemple de treball fet en presència de Déu i entre moltes lliçons ens lliure les de la seva flexibilitat per adaptar-se als plans divins, a vegades desconcertants, i la seva docilitat que el porta de Natzaret a Belén, després a Egipte i a Natzaret de tornada, sempre al costat de Maria, a la qual el poble cristià dedica devoció especial en aquest mes florit. Cap dels evangelistes no ens ha transmès ni una sola paraula de Sant Josep, però sí les seves accions. Aquesta circumstància pot servir per a valorar més els fets que les paraules. Valorar també amb més motiu els silencis i l'actitud contemplativa, sobretot en una societat en què les notícies i curiositats flueixen tan fàcilment que no en tenim prou a anar amb el mòbil a la mà, sinó que aviat portarem internet als rellotges. Josep va rebre missatges del Senyor quan estava ficat al llit, en somnis, després d'una jornada laboral santificada. Al costat d'aquest pòrtic de Sant Josep Obrer, el calendari de maig té una altra festa que vull comentar. És la del dia 13, Mare de Déu de Fàtima, en record del 13 de maig de 1917, quan la senyora s'aparegué als tres pastorets del llogaret portuguès, d'aquelles trobades que es van repetir mensualment fins a l'octubre, als nens els va quedar sobretot la insistència en el rest del rosari. Gairebé un segle després, aquesta devoció cristiana conserva plenament la vigència. El rest de les Ave Maries i la contemplació dels misteris, els tradicionals de goig, dolor i glòria, i els de llum que va afegir Joan Pau II, són un exemple piadós que recomano molt com una pràctica familiar. Si hi ha nens, el sentit comú diu que no cal que recitin tot el rosari. Se'ls pot convidar a resar només una desena d'Ave Maries i passar als grans. Començaran seguint-lo com un simple joc i acabaran veient-lo com un joc d'amor. Encara que després el deixin, algun dia recordaran profitosament aquelles escenes familiars. Que Sant Josep i la Mare de Déu ens ajudin a viure un mes de maig com veritables cristians. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, cinquè de Pasqua. Seguim escoltant l'evangelista Joan, avui al capítol 15, versets de l'1 al 8.
Jo sóc el cep veritable, i el meu pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el pare les talla, però les que donen fruit les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu amb mi, i jo estaré amb vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no em podeu donar si no esteu amb mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està amb mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc i cremen. Si esteu amb mi i les meves paraules resten amb vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
I donem pas ara al president de l'Associació Bíblica de Catalunya, mossèn Joan Magí, qui ens ajudarà a aprofundir l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 3 de maig celebrem el 5è diumenge de Pasqua. Celebrant la resurrecció de Jesús, s'actualitza la paraula en els membres de la seva església i la fe dels qui el seguim s'enforteix i madura en coneixement i experiència de vida.
La Pasqua de Jesús ens ofereix la neteja necessària per a la vida nova que ell ens ofereix. Recordem el que ens diu Sant Pau. Netegeu-vos bé del llevat vell i sigueu una pasta nova, vosaltres que no teniu llevat, perquè Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat.
Totes les nostres celebracions ens ofereixen la gràcia de la transformació constant i Sant Pau ens exhorta dient: per això celebrem la festa de Pasqua, no amb el vell llevat de la dolenteria i la malícia, sinó amb els pans sense llevat de la sinceritat i la veritat.
És bo estar oberts a la nostra actualització constant. El Papa Benet XVI ens diu: en la lectura orant de la Sagrada Escriptura, el lloc privilegiat és la litúrgia, especialment l'Eucaristia, en la qual, celebrant el cos i la sang de Crist en el sagrament, s'actualitza en nosaltres la paraula mateixa. D'alguna manera, la lectura orant, personal i comunitària, s'ha de viure sempre en relació amb la celebració eucarística. Així com l'adoració eucarística prepara, acompanya i perllonga la litúrgia eucarística, també la lectura orant, personal i comunitària, prepara, acompanya i aprofundeix el que l'Església celebra en la proclamació de la paraula en l'àmbit litúrgic. En posar tan estretament en relació lectura i litúrgia, es poden entendre millor els criteris que han d'orientar aquesta lectura en el context de la pastoral i de la vida espiritual del poble de Déu.
L'Evangeli ens presenta Jesús, el cep veritable de la vinya que el Pare ha plantat i conrea amb eficàcia.
A l'Evangeli de Joan, Jesús, el cep veritable, ens ofereix tota la seva força vital en la comunió dels sarments netejats i acaronats pel Pare vinyater. Units a Crist, tenim el fruit assegurat. Preguem amb eficàcia, vivim, compartim i deixem que Jesús manifesti en nosaltres la força purificadora de la seva paraula, que ens transforma en ofrena agradable a Déu i santificada per l'Esperit Sant.
Obrim ara el bloc informatiu amb la Montse Sabater. Aquesta setmana s'ha presentat oficialment els Estudis Superiors Internacional Tarraconense, un nou projecte educatiu que tindrà la seva seu al Centre Tarraconense al Seminari.
Aquest projecte, entre el Centre Tarraconense el Seminari, la Fundació Sant Fructuós, el Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona i l'Escola Joan 23, neix amb l'objectiu d'impulsar la formació acadèmica d'alt nivell, oferir formació a empreses, organismes i col·lectius de les institucions educatives i alhora establir una plataforma de difusió de valors que tenen com a base les persones, l'estima i l'excel·lència en el treball. Aquest nou projecte educatiu iniciarà la seva activitat el proper curs amb un cicle formatiu de grau superior de comerç internacional que es farà al Centre Tarraconense.
I parlem d'una altra presentació que s'ha fet aquesta mateixa setmana. Es tracta del projecte Catalònia Sacra, una iniciativa impulsada pels 10 bisbats amb seu a Catalunya amb la voluntat de difondre el patrimoni cultural de l'Església.
La presentació, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, s'ha fet aquest dijous 30 d'abril a la capella del Santíssim de la Catedral de Tarragona. L'acte ha comptat amb les intervencions del degà president del capítol de la catedral, mossèn Joaquim Fortuny, el delegat diocesà per al patrimoni artístic, el doctor Antonio Martínez, i el coordinador de Catalònia Sacra, el senyor Dani Font. Des de Catalònia Sacra s'ofereixen inicialment tres rutes. Una a Tarragona Ciutat, l'altra ens porta a les esglésies de la Conca de Barberà i una tercera ens convida a anar a la Vall del Corb visitant les esglésies de Passanant i Guimerà. Catalònia Sacra organitza diferents tipus d'activitats, des de conferències a rutes guiades. A l'Arquebisbat, per aquest 2015, s'organitzarà la presentació del moble de l'orgue de la Catedral de Tarragona, que tindrà lloc al setembre, i una visita guiada a la Conca de Barberà al mes de novembre. D'aquests actes i de tota la resta d'activitats en trobareu tota la informació al web cataloniasacra.cat.
I amb el títol L'Església servidora dels pobres, la Conferència Episcopal Espanyola ha elaborat una nova instrucció pastoral. Aquest document es va aprovar en la clausura de l'Assemblea Plenària celebrada fa pocs dies a Àvila.
En aquest document, els bisbes volen compartir la seva preocupació davant el sofriment generat per la greu crisi econòmica, social i moral que afecta la societat i mostrar la seva esperança pel testimoni de tants membres de l'Església que han lliurat el millor de les seves vides per atendre a aquells que més estan patint les conseqüències de la crisi. La instrucció pastoral, l'Església servidora dels pobres, s'estructura en quatre parts. Comença analitzant la situació social actual i els factors que l'han originat. Seguidament s'enumeren els principis de la doctrina social de l'Església que il·luminen la realitat i s'ofereix una proposta des de la fe.
Avui a l'espai de l'entrevista ens endinsem en una vivència d'un jove pediatre i cooperant català a l'Etiòpia rural, una experiència que el va canviar la vida i que ara ho recull en un llibre que s'ha presentat recentment a Tarragona, impulsat per Mans Unides. Elder Moya entrevista a Iñaki Alegría Coll.
I una jornada més coincidint amb el que és l'espai de l'entrevista aquí a la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social a l'Arquebisbat de Tarragona. Volem parlar de literatura, d'experiències, de solidaritat. Durant la setmana passada es va portar a terme la presentació a Tarragona d'un llibre doncs, ben especial, Alegría con Gambo, obra del doctor i pediatre Iñaki Alegría, format a l'Hospital de Granollers, doncs està vivint una experiència cooperant a l'Etiòpia rural que li ha canviat la vida i ara vol donar suport a l'Hospital de Gambo i per això ha creat la ONG Duna, Petits Grans de Sorra, i el projecte Alegría con Gambo, que explica en un llibre que porta el mateix nom i que els nostres bons amics de Mans Unides també van fer d'anfitrions per portar-lo aquí i, evidentment, fer aquesta posada de llarg del llibre a les nostres comarques. Saludem en primer lloc a la Teresa Feliu, presidenta de Mans Unides de Tarragona. Teresa, moltes gràcies per estar avui aquí amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Helder, per convidar-nos.
La veritat és que no tenim sempre l'oportunitat doncs, de tenir tan il·lustres convidats, persones doncs, que porten i molt el seu granet de sorra, el que alguns bategen en el seu blog com a herois, però que l'Iñaki, com bé comenta, doncs no és cap heroi, simplement és una persona, un ésser humà, que està disposat a donar-ho tot, a ajudar a persones que ho necessiten. Iñaki Alegría, benvingut, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-me aquí, per estar aquí amb tots vosaltres i presentar aquest llibre a Tarragona.
Teresa, com va sorgir l'oportunitat de poder portar a l'Iñaki, de fer la presentació que vau poder portar a terme a la Cambra de Comerç i que ens relatés el que escoltaran seguidament els nostres oients, no? L'experiència in situ, en primera persona.
Bé, doncs, per part d'una de les voluntàries vam tindre aquest oferiment de l'Iñaki, de presentar aquest llibre. Sabíem que durant la campanya s'havia fet la presentació a Barcelona, a la llibreria Claret, i vam pensar que la setmana de Sant Jordi era la setmana idònia per fer aquesta presentació pública a tots els tarragonins. Aprofitar doncs, de presentar-lo i ser present doncs, a la Diada de Sant Jordi, com cada any.
Iñaki, com va néixer la idea en el teu interior, en la teva ment, en el teu esperit de decidir emprendre aquesta aventura de cooperació a Etiòpia, però recordem que, a més, l'Iñaki ha estat en d'altres punts, no només d'Àfrica, sinó del món, de Centroamèrica, portant a terme el que és la cooperació.
Bé, doncs això, abans d'estar a Etiòpia havia tingut experiències prèvies i de fet tot va començar a Hondures. La meva primera experiència va ser a Hondures quan encara era estudiant de Medicina, que vam desenvolupar un projecte més social, de fet molt vinculat amb aquestes terres tarragonines, ja que vaig estar amb el bisbe Lluís Soler, allà a Hondures amb tot el seu equip, i va ser el meu primer contacte amb aquest tipus de cooperació i el que realment va confirmar doncs, el meu desig de realment dedicar la meva vida en aquest sentit.
Vas estar ajudant i posant el teu granet de sorra a Hondures, com bé dèiem, però què té Etiòpia per haver-te atrapat d'aquesta manera, Iñaki?
Bé, doncs, penso que sobretot és, sens dubte, les persones. Unes persones increïbles, meravelloses, que t'adones que, tot i no tenir res, són capaços de donar-t'ho tot. O sigui, famílies que viuen en cases de dop i palla, sense accés a aigua potable, sense electricitat, que pràcticament s'alimenten de pa a vegades i poc més, i tot i així t'obren les portes de casa seva, de bat a bat, i et conviden a menjar. Et conviden a menjar quan pràcticament ells no tenen per menjar, t'ofereixen, però a més no només perquè, no només per quedar bé, sinó perquè realment ho volen, no? I és el sentit aquest de... Ells senten que tenen alguna cosa quan realment ho donen. I, de fet, t'adones que la finalitat de posar-hi no és poder-ho donar. I aquest tipus de mentalitat és realment... Es va plantejar moltes coses i plantejant-nos moltes coses a la nostra societat, a mi interiorment, i veure que com aquestes persones que viuen en aquestes condicions, que jo no em plantejo canviar-los la seva vida, perquè penso que tampoc l'han de canviar, perquè en molts sentits viuen molt millor que nosaltres, amb molta més espiritualitat, amb molt més sentit de compartir. Llavors, la nostra finalitat és simplement que aquests nens i nenes no es morin només al néixer, no es morin el primer any de vida o els 5 anys de vida, ja que hi ha una gran mortalitat infantil, tinguin dret a l'alimentació, a l'accés a l'educació, o sigui, fer un desenvolupament integral en aquest sentit, però respectant totalment les seves costums, que realment són molt més riques que les nostres en molts sentits.
Coses tan normals, aspectes doncs, tan habituals com els que ens comentava ara l'Iñaki, que tenim aquí, que els nostres infants doncs, tenen la seva immensa majoria doncs, dret a l'aliment, dret a la vivenda, però a unes quantes hores en avió, en el continent africà, estem veient doncs, que hi ha desnutrició severa, que malalties que aquí simplement amb una visita a urgències doncs, tenen la seva pertinent cura allí provoca la mort, doncs ens ha de fer veure unes realitats, Teresa, que gràcies a Mans Unides doncs, heu pogut dibuixar i esteu dibuixant i sobretot mentalitzant.
Sí, mentalitzant. Jo el que dic moltes vegades és que tot i la situació de crisi i de precarietat que viuen moltes famílies aquí, la gent pot anar a l'escola, la gent té dret en el mig allà, és la manca de drets, és la manca de drets doncs, a l'escolarització, el no poder acostar-te a un centre sanitari, el fet mateix de no tenir reconegut el papers, de no existir als ulls de la societat, que això t'impedeix moltíssimes coses.
Iñaki, moltes vegades als mitjans de comunicació parlem no, de milers, milions de nens amb desnutrició severa, però aquests nens són fills del seu pare, de la seva mare, tenen el seu nom, tenen els seus cognoms, i tu tens contacte directe amb ells. I és el que comentàvem fa un moment, malalties que aquí doncs, tenen cura amb una simple visita al servei d'urgències, allà provoquen la mort d'aquests infants.
Sí, doncs això, penso que és important no perdre vista les xifres, hem de conèixer les xifres, però a vegades quan parlem de xifres penso que són massa fredes, que no ens fem la idea. O sigui, parlar de milions de nens que es moren de desnutrició, o sigui, jo sóc el primer que sóc incapaç de fer-me la idea del que vol dir aquests milions de nens. Però, en canvi, quan estàs allà i doncs ja la xifra passa a ser un nom, doncs és Abdulhakim, té un nom propi, té una mirada, té una expressió, té un pare, una mare, tot un context, viu en una determinada situació, que és el fet de posar nom, posar una mirada a cada xifra, és el que realment canvia la cosa. És el que intento també transmetre en el llibre, o sigui, posar nom propi a aquestes xifres, explicant 4 casos concrets de nens amb desnutrició, i saber que aquests 4 són un exemple, que evidentment hi ha molts més, però a vegades quan posa aquest nom propi veus que les coses són diferents i un cop estàs allà, mirada a mirada, quan t'està mirant amb aquella mirada que pràcticament no es pot ni moure perquè no té per menjar, mirades que podem veure amb el mateix llibre. És un llibre que explica històries concretes que vaig viure allà, que podem veure aquestes mirades, com per exemple aquesta... No sé, aquesta mirada, sí. Aquest és el... el nen, l'Abdulhakim, que va venir amb aquesta mirada el dia que va ingressar a l'hospital, el vam tractar, li vam fer tota la cura mèdica i al cap d'un mes el canvi va ser realment espectacular.
Es veu, en aquestes imatges que ara estàs oferint a la càmera, l'abans i el després, amb un tractament d'un mes, ens comentaves.
Sí, tractament d'un mes, que molts cops, bàsicament, el més important és el menjar, donar-li llet, que és el que no tenia aquest nen, i podem veure el canvi en tota l'expressió i la mirada, aquella mirada pràcticament mig morta que tenia, que no podia estar pràcticament al límit de les seves forces. Donant-li de menjar i el tractament adient, doncs va recuperar la vida, pràcticament. Són aquests casos concrets els que donen sentit a les coses.
Fent un paral·lelisme, que se mantengui el comentari, el llibre es diu Alegria con Gambo, però crec que el fet de posar-hi aquesta alegria té a veure, evidentment, amb el teu primer cognom, però també amb les reaccions que s'hi veuen amb la canalla, precisament a l'hospital, no? Amb aquests tractaments, amb aquest poder menjar, amb aquesta interrelació que tenen i que els dona, doncs, precisament, no, aquest goig, aquesta alegria.
Sí, és un joc de paroles amb el meu cognom, però també donant-li el sentit que és un llibre que transmet la realitat d'Etiòpia en tots els sentits, amb la seva duresa, que hi ha imatges dures, sí, descripcions dures, però també amb un missatge d'esperança i d'alegria, perquè podem canviar les coses, podem fer moltes coses, i a vegades petits gestos poden canviar petites vides, que a vegades no cal fer gran cosa, simplement crec que sigui per un nen, perquè aquest nen ha tingut sentit. Evidentment que tampoc ens conformarem amb salvar la vida d'un nen, sinó que hem d'anar més enllà. Pues això, que cada petit granet de sorra, doncs al final acaba sumant i val la pena.
Teresa, petits gestos que poden ser i són poderosos.
I tant, i tant. N'hem d'estar convençuts que cadascú pot fer el que està al seu abast. Ell, amb aquesta publicació, jo crec que les imatges impactaran a més d'una persona i també amb les seves frases, amb les seves vivències i amb la seva, bueno, com ell diu, no? Va canviar la seva vida i aquí estem per recolzar aquest projecte.
Precisament d'aquests petits gestos que comentava ara, que són poderosos, suposo que neix la idea de portar a terme aquesta ONG d'una Petits Grans de Sorra. Com se t'encén la bombeta, Iñaki?
Doncs bé, va ser una mica, jo penso que doncs, la providència, per dir-ho així. Vaig anar a Etiòpia, en el que era en principi una estada formativa de 4 mesos, però un cop van passar els 4 mesos, contactes amb aquella realitat, veus aquella necessitat, has vist l'Abdulhakim, el Micael, la Rosia, has posat nom propis a nens que es moren de gana, coses, nens que es moren per morts que podrien ser evitables, per deshidratació, per pneumònies, coses que es poden evitar. Llavors això et canvia la vida, no et pots quedar-te indiferent. Dius, això, existeix una prevenció, existeix un tractament, existeix una cura, no cal fer grans investigacions, ja existeix tot. Llavors, per què no arriba o no ha d'arribar? Llavors, quan t'adones que hem de donar suport a aquest hospital, que Mans Unides també està donant un suport molt important, però a vegades també cal encara més suport. És per això que vam fer aquesta ONG, per fer un suport directe amb aquest hospital. I vam anomenar d'una Petits Grans de Sorra, inspirant-nos en la frase de la mare Teresa de Calcuta, que deia que nosaltres podem sentir que és una petita gota en la immensitat de l'oceà, perquè l'oceà seria menys sense aquesta gota. Nosaltres també som Petits Grans de Sorra, són molt insignificants, però si cada petit granet de sorra fa la seva acció amb el màxim amor possible, en cada petita acció, la suma de totes aquestes petites accions, de tots aquests petits grans de sorra, al final fan possible la duna, fan possible aquesta millora de l'alimentació d'aquests nens i nenes d'Etiòpia.
Escolta'm, Iñaki, tots els beneficis de la venda del llibre aniran destinats al projecte Alegria con Gambo. Evidentment, la teva ajuda també està allí i està aquí, però per la gent d'aquí, per els catalans, pels espanyols, pels europeus, que vulguin aportar la seva ajuda, que vulguin aportar instruments, idees, com es pot? Com us podem ajudar?
Bé, doncs hi ha moltes maneres de col·laborar. Una manera, evidentment, és la manera econòmica per subvencionar els projectes que tenim, que pot ser en la compra del llibre, que al 100% van directament als projectes, també a través d'internet, entrant al blog mateix de cooperacionamalegria.wordpress.com trobareu els enllaços, o a la pàgina de miranodarena.org també trobareu maneres de col·laborar, de fer donatius. I després també cada persona en el que ja pugui pot col·laborar des d'aquí mateix, doncs, si sent els nostres representants aquí a Tarragona mateix o a la ciutat on visquin, ajudant-nos a muntar actes, exposicions de fotos, concerts solidaris, sopars solidaris, si tot tipus de suport, simplement o fent difusió. i realment hi ha moltes maneres de col·laborar. Si qualsevol persona interessada que es posi en contacte amb mi, que ho pot fer a través del blog i miraré la millor manera de col·laborar.
I també, evidentment, si ho voleu fer a través de Mans Unides, doncs a Tarragona trucant, Teresa, al 977-24-40-78, enviant un correu a tarragona@mansunides.org, que vosaltres ja els guiareu, també, oi?
Sí, tant. No, de fet, el que comentava ell, no? Aquest hospital sorgeix quan, cap als anys 60, els missioners del consolat arriben aquí i es troben que això és una antiga leproseria i ells es reconverteixen en hospital. I aquí és on va estar Mans Unides, doncs, recolzant i ajudant-los financerament a que poguessin convertir l'hospital que és ara, que ja, doncs, ja atenen a malalts de lepra, és un... I malària i totes aquestes malalties que acostumen a haver en aquests països.
Doncs avui tots els nostres oients i televidents de la televisió diocesana de COPE Tarragona Reus, de Tarragona Ràdio i de Ràdio Estel han tingut l'oportunitat d'escoltar el que avui us hem explicat, un testimoni excepcional com és el de l'Iñaki Alegría Coll amb aquest projecte Alegría con Gambo. Iñaki, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i també per l'oportunitat que vau tenir a la Cambra de Comerç de Tarragona d'explicar, doncs, el que és aquest projecte i que la gent de Tarragona tingués l'oportunitat d'escoltar-te.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Teresa, moltíssimes gràcies per haver-nos fet arribar la invitació d'haver pogut portar aquí a l'Iñaki als estudis del Bisbat i que ha sigut un plaer, com sempre, tenir-te aquí als nostres estudis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem ara un repàs als actes previstos per aquests propers dies. Dijous 7 de maig. Conferència amb el títol que porta Influència de Santa Teresa en la literatura cristiana. A càrrec de mossèn Francesc Manresa, rector de Vila-rodona. Tindrà lloc a la sala d'actes de la residència Santa Teresa de Valls, a 8:45 de la tarda. Organitzen les Carmelites Missioneres Teresianes de Valls. Divendres 8 de maig. Conferència que porta per títol Jesús, instrument de misericòrdia i consolació, a càrrec de Toni Català, jesuïta, en el marc del cicle de conferències amb motiu del bicentenari del naixement de Santa Maria Rosa Moles. Tindrà lloc a la sala Santa Llúcia, al Raval Robuster, número 24 de Reus, a 8:15 de la tarda, i organitza la comissió del bicentenari de Maria Rosa Moles a Reus. Dissabte 9 de maig. Primera jornada interdiocesana de pastoral de joventut. Tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, de les 10 del matí a les 7 de la tarda. Organitza el Secretariat Interdiocesà de Joventut a Catalunya. Jubileu de Siurana, amb el següent programa. A les 12 del migdia, missa presidida pel senyor arquebisbe i concelebrada per preveres diocesans. A 4:45 de la tarda, Sant Rosari i a continuació processó amb el Santíssim Sagrament i benedicció dels quatre termes. Tot això tindrà lloc a Siurana. Sopar a favor del telèfon de l'amistat. Per a més informació podeu dirigir-vos al www.rogacionistes.es. Tindrà lloc al refugi 1 del moll de costa del Port de Tarragona, a 9:45 del vespre. Organitza l'Associació d'Amics del Loreto i els pares rogacionistes del Santuari del Loreto.
Si voleu ampliar la informació de tots aquests actes, ho podeu fer a la secció Agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat.
Vaig cercant un motiu, el futur no és gens clar.
Acabem aquí el programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per seguir-nos i fins la propera setmana. Us deixem escoltant el tema Néixer de nou de Cairoi. A reveure.
Però hi ha un quelcom que remou el meu cor, ben suau pel carrer que em fa viure. Vull néixer de nou, desterrar hipocresies, trobar aquest camí que em fa ser i em fa lliure. És l'esperit del Senyor que em farà néixer de nou. De nou. Veus sense alè.
ser i em fa lliure. És l'esperit del Senyor qui em farà néixer de nou.